La tertúlia ciutadana amb tots valtros, na Pilar Castelló, na Cristina Soldevila, na Crisol i en Santi Costa. Benvinguts a Ràdio Illa, com esteu?
Bon dia, molt bé.
Ja sabeu que també valtros podeu dir la vostra, 972-3004-3004 o si no missatges a través de Facebook o Twitter. A veure, diverses coses. Primer, el govern balear mos ha dit coses al respecte dels flamencs apareguts sense vida a la zona del Parc Natural de Ses Salines, tant de Formentera com d'Eivissa. Pel que fa a la nostra illa, han aparegut als entorns de S'Estany Pudent. Bé, el Centre de Recuperació de la Fauna de les Balears, l'Alcofip, doncs està fent ara mateix estudiant aquestes mostres i els resultats de les necròpsies que s'han realitzat als 17 flamencs morts a Eivissa i als 4 de Formentera. I hem pogut escoltar també aquí a Ràdio Illa el director general d'Espais Naturals del Govern Balear, el senyor Miquel Mir.
En el cas de Formentera sí que sembla que hi ha indicis de que hi ha paràsits que hagin pogut incentivar la mort dels quatre individus localitzats, i en el cas de Formentera i en el cas d'Eivissa doncs, hi ha indicis de que hi podria haver algun problemes de desnutrició. En tot cas són casuístiques difícils de determinar, els serveis tècnics estan treballant en poder determinar quines han estat aquestes causes.
Bé. Bueno, és un tema que ja ho veníem comentant una mica, has fet, jo dic que m'estranya que siguin causes diferents, just ho estàvem comentant abans de començar el programa, però el fet de que comenci a haver-hi morts i vist de flamencs i que de sobte també n'hi hagi a Formentera, quan durant anys infinits no hi havia hagut morts, almenys no significatives, per suposat sempre se'n mor algun, clar, però no d'aquesta manera, que de sobte apareixin ja 17 morts a Eivissa, 4 o 5 a Formentera, i que siguin causes distintes, per lògica, sona raro. El que passa és que ells manegen dades que jo no tenc, és a dir, no sé, és a dir, Escofip ja du una quinzena de dies fent anàlisis d'aigua, necròpsis en els flamencs, està traient resultats que veurem si arribem a una conclusió, perquè el que està clar és que no podem començar a agafar amb mesures si no sabem realment quina és la causa de la mortalitat. Per tant, bueno, aquest és el primer punt.
Si no saps la causa, no pots buscar remei, has de saber d'on ve per saber com has d'actuar, la veritat. Però sí, és raro el que diu en Santi, també, que dèiem, que és molt estrany que en Eivissa aquí, en la poca distància que hi ha, i a part que tot sabia, que no s'havia sentit a dir mai res, ja de cop es donen els dos llocs, però, clar, això és que jo no som...
Però, bueno, podríem passar la vida amb el suposar, eh? Sí. Perquè, de fet, suposar és molt fàcil, no?
Clar.
Sí, es poden tenir molts resultats. La veritat és sagrada, no? És molt difícil de saber quina és la veritat.
No,
per tant, podríem entrar en tot un camp de suposicions.
Sí. Estem especulant, està clar.
Sí, això és
de totes formes, sí, a l'espera de que tinguem resultats d'aquestes investigacions que doncs, està impulsant el COFIP, el Consorci per la Recuperació de la Fauna, així, a priori, hi veiem com dos suposicions, que serien una, que hi hagués una contaminació ambiental o de les aigües o alguna cosa per l'estil, i l'altra, que haguessin patit algun tipus de patologia.
Claro. A veure, quan estan parlant de desnutrició, evidentment no significa directament que faltin nutrients. És a dir, es poden morir per falta de nutrients, evidentment podria ser una causa, perquè jo vaig llegir alguns articles, aquest dia algun treu un en el Facebook ja del 2015, que suposava que aquesta Artemia salina estava amb menys densitat que la que li corresponia.
L'Artemia salina, expliquem què és.
L'Artemia salina és un petit crustaci que està a les aigües salades i que és molt específic de les aigües salades perquè apenas té competidors i es desenvolupa molt fàcilment. Mm-hmm. Quan les condicions són adverses, precisament sempre hi ha alguna espècie dominant. En aquest cas, diríem, a nivell de petit plàncton és l'Artemia salina, que és com una gambeta, per dir-ho d'alguna manera, és com una gambeta, més o menys, de periansi, i que constitueix la base d'alimentació de totes les espècies que hi pugui haver a la zona, diríem, oberta d'estany, dins les aigües, els que s'alimenten no dins els fangs, sinó els que s'alimenten una mica en l'aigua a mitjan estany. Aquesta artèmia, a altres llocs, ha patit introduccions d'altres espècies molt similars, com una espècie americana que venia amb els aquaris i que ha dat problemes, però aquí, en el 2015... I jo de llavors no en tinc notícies. En el 2015 no es va trobar aquesta espècie invasora, per tant jo de moment tampoc podem parlar d'això, i si la concentració d'artèmia és baixa, efectivament podríem morir per desnutrició. Però no vol dir que sigui això, perquè si tenen alguna patologia, sigui del tipus que sigui, tampoc tindran facilitat per trobar aliment i per tant també moriran de desnutrició i no vendrà de que no hi hagi un nutrient, sinó que directament aquell individu està malalt i no aconsegueix l'aliment necessari. Per tant, aquí estem amb un tema que treballem a dues o tres bandes. Per una banda, efectivament, podria tractar-se algun problema nutritiu, d'alguna mancança, d'alguna deficiència, o podria tractar-se d'una patologia, o podria tractar-se d'algun vertit. Per això jo ho descartaria quasi el tot, perquè els anàlisis d'aigua són molt ràpids, fan molta via fer-los, els hauran fet de manera immediata i tampoc tindria molt de sentit que es morin a Eivissa per un vertit tòxic i que llavors es morin a Formentera per un vertit tòxic, en qualsevol cas no tindria, no pot tenir una relació directa. Per tant, jo allò d'una contaminació de l'aigua, ho han de dir tècnics en el moment que ho analitzen per suposat, però per lògica en aquest moment no pareix que pugui ser una realitat.
Bé, doncs estarem pendents del que digui el COFI pel respecte de les morts. Tan lamentables, no? Perquè els flamencs no sé, potser són l'au més gran que tenim per aquí.
Sí, no? Sí, més vistosa. Bueno, sí, més. Hi ha garses que són també grans, aquest té les cames més llargues i per
clar,
tant té més...
És molt impressionant.
Més, com a mínim és més alt.
Però... Anar a veure els flamencs és tot sí. Un espectacle.
Sí, no, és l'espècie més espectacular i a més a Formentera, després de tota una sèrie d'anys en què havia costat molt voler-ne, sí. Perquè inclús hi havia anys... En fi, jo és que l'observació d'aus en els estanys la vaig començar fa molts anys ja, però era per al 84 o 85. Jo record que era una excepció per a flamencs. A dir, sí que en veies algun de tant en quant, però era una excepció. Ara no és una excepció, ara els veus cada any. No crien aquí, que per lo vist sí havien criat, però d'això fa molts anys. L'arxiduc andava a fer en els seus llibres quan publicava de que sí que havia criat.
L'arxiduc recordant que va ser a Formentera la segona meitat del 19, no?
Bueno, si tu ho dius, jo amb això dels metges som tremendament dolent,
per fer-me una idea, eh?
Per aquí aniria. I sí que es feien mencions de cria de flamenc, però després va passar tota una sèrie d'anys que el flamenc era escàs, apenas venia. Llavors va consolidar més a Eivissa, que hi havia un invernar molt fort de flamencs, i a poc a poc s'ha anat consolidant aquí l'invernar de Formentera. Els darrers cens que s'havien fet eren 56, no sé, estem en números
importants. Sí, ara veurem.
I és una espècie que treu molt de públic, perquè si tu parles de petits limícoles, llavors va una gent que no va amb prismàtics o que no va preparar i ni els veu. Tu els dius, tantes espècies. Passa un, diu, però és que jo no n'hi he vist ni un. I els flamencs sí que els veus.
I els flamencs es veuen.
Claro.
Sí. Per l'alçada que tenen, per els colors, per tot. Mm.
Sí, llamen molta atenció.
Sí.
Bé, més coses, també relacionades amb medi ambient, però canviem de prisma. Mentre no sabem res del COFIP i l'explicació oficial de la mort d'aquests flamencs, xerram d'una informació que us van dar ahir dimarts, al respecte de que el govern balear obri a consulta pública la proposta per limitar l'entrada de vehicles a Formentera. De fet, si accediu al nostre web, a radiovillaformentera.cat, podeu llegir la notícia sencera, i allà mateix us facilitam els enllaços per poder contribuir mitjançant el portal de participació ciutadana del govern balear a aquest avantprojecte de llei de sostenibilitat mediambiental i turística per Formentera. I a més també podeu llegir el text original, doncs que de moment, amb el que de moment s'articula aquesta proposta. De moment sabem poques coses, o sigui, la concreció no és molt elevada, però més o menys podríem dir que la cosa va per aquí. L'avantprojecte de llei de sostenibilitat mediambiental i turística per l'illa de Formentera. De què va això? Primer, declarar la nostra illa com a zona de sostenibilitat mediambiental i turística en risc. D'aquesta manera, s'habilitaria a les administracions per adoptar mesures per lluitar contra la contaminació atmosfèrica i acústica, ordenar l'afluència turística i evitar la congestió de les carreteres. Línies mestres d'aquesta actuació. Limitar temporalment l'entrada de vehicles a l'illa. No es diu ni el com encara, però clar, limitar temporalment l'entrada de vehicles a l'illa. Limitar la circulació de vehicles contaminants i fixar un nombre màxim de vehicles de lloguer.
Apa, vinga, va.
Home, això també sí, perquè si només es controla l'entrada, però llavors lloguers també no es posa una limitació, també infla aquí. Ara, l'altre propòsit que falta, pensió, és garantir un bon servei públic.
Bueno, aquesta és la segona part. A més, la llei establiria que s'han de potenciar el transport públic, la mobilitat sostenible amb el foment del transport en bicicleta, de les rutes verdes i dels vehicles elèctrics o no contaminants. Tot això, a més, també s'hauria d'aprovar un paquet de mesures de subvencions per a empreses i particulars per impulsar mesures en matèria d'ordenació del territori, turisme i medi ambient que garanteixin aquesta sostenibilitat.
Clar, perquè és evident que es poden posar molts de límits, que és cosa que està molt bé, que em sembla fantàstica, però si per altra banda no s'ofereixen opcions,
sí, ja
perquè sigui fàcil, primer pel ciutadà que viu aquí tot l'any, que sempre som els grans oblidats de tots, i ens preocupa tant aquests 4 o 5 mesos que se'ns omple de l'illa de gent, evidentment per nosaltres i per tots, no? Perquè està clar, si no hi ha un control de lo privat i després deixem... I si hi ha un control de lo privat, però després
però
deixem
no
que...
Posem l'altre, no ordenem l'altre.
Pues, la manera de fer-ho serà complicada, però el primer pas el primer pas, no sé, aquest primer pas que donen ja de posar una consulta pública, ja home, pareix fenomenal, perquè aquest tema ja duim una sèrie d'anys parlant-ne i és un tema que està encallat, perquè es diu, bueno, com hi ha lliure mobilitat de persones i de vehicles i tal, doncs no podem impedir que entrin. Bueno, però jo crec que hem de poder fixar uns números claus, aquí, uns números màxims.
Sí que s'ha de poder impedir.
I si no es pot fer això, verdaderament, si hi arriba un moment que es massifica d'una manera...
Que no
tenim control damunt ella.
Clar, s'ha de poder impedir d'una altra manera, no?, aquest abús, no?
I això de que sigui consulta pública, Pepo, vol dir que aquí podrà participar qualsevol ciutadà, és a dir, qualsevol... És a dir,
sí, mira, tens aquí...
Faran, daran la possibilitat de que qualsevol ciutadà pugui contribuir i opinar, i imagino que d'alguna manera faran enquestes o faran... És a dir, no va només dirigit a les institucions, sinó que va dirigit a un ciutadà de peus com d'altre, dic, qualsevol.
Mira, en el nostre enllaç mateix de radiollaformentera.cat, cliques i et pregunta el govern: voleu fer aportacions a l'avantprojecte de llei, bla, bla, bla? Aportacions, nom i llinatges, DNI, NIF, municipi, adreça electrònica. És l'únic. I després una prova d'aquestes per comprovar que no ets un robot. És l'únic requisit. A més, també vam saber per mitjà del conseller de mobilitat, que ho explica aquí a Ràdio Illa, en Rafa González, que properament, i diu que ja serà molt aviat, doncs vendran els responsables del govern balear a explicar aquesta proposta amb més concreció del que de moment sabem en una sessió del Consell d'Entitats, en què es convocaran totes les associacions registrades en aquest fòrum de participació ciutadana.
De fet, que no hi hagi concreció ara, és positiu, perquè si estàs tot contratat no importa que demanin opinió. Opinió ciutadana,
si
vull dir.
Si tu ho han tot fet ja... No,
tant de bo l'opinió ciutadana servís per alguna cosa, perquè jo sóc bastant incrèdula en aquest sentit, perquè sí que penso... Jo sóc la que pensa més enllà, no? I sí, penso que està tot concretat i que ho posen així, com només 4 cosetes perquè tothom es cregui que pot participar. Però bueno, jo tampoc sé molt bé com funciona.
Pues jo penso que
en molts altres llocs és així,
jo penso que
tan
concretat no li tenen,
Tant de bo que aquesta participació ciutadana pugui posar el seu gran de veritat. I no només això, tant de bo que les facilitacions vagin de la mà de les limitacions, perquè moltes vegades passa que posem els límits molt ràpid per demostrar les subvencions i per tancar coses, però després les facilitacions, per tot l'altre, venen molt a poc. Sí. I llavors hi ha una descompensació, no?, de cara al benestar del cada dia, no?, i del cuidar de veritat, perquè una cosa és fer veure que cuidem, i l'altre fer-ho de veritat, no? Amb les facilitacions, no?, en el ciutadà. Llavors, si van de la mà i van juntes, sempre evidentment així, no?, fent una mica ziga-zaga, perquè això és evident que passa, doncs llavors sí, llavors es pot fer un camí molt xulo.
No, i jo espero que sigui una cosa pràctica, perquè és que si no, és que de figures retòriques m'ho sobren.
I tant.
Sí. Jo cada vegada que vinc aquí a parlar del parc natural mai m'indigna veure que tenim un parc natural com a títol i que no hi ha gestió
i que no hi ha
cap
tipus de
gestió. Vull dir, si això hem de fer una cosa pareguda, tampoc interessa, vull dir, hem de fer alguna cosa. I veurem quina opinió hi ha, perquè aquí Formentera hi ha opinió de tot, vull dir, jo crec que hi ha una opinió bastant majoritària sobre que efectivament hem de posar límits.
Home, però l'avantatge d'un lloc petit
és que no pensa.
N'hi ha que no. Però bueno, jo penso, espero també que sigui una minoria, perquè clar, hi ha gent que diuen, ui, per què hem de limitar lloguers, per què hem de limitar no sé què, si els cotxes du gent i la gent et du que consuma i que et du gasto,
perquè
però
Silla,
és que hem de mirar
perquè
un
Silla també és limitada.
I
no Silla, creix Silla.
Clar, i és que Silla pots oferir que no limitin a pur dos cotxes, però t'ofereix alternatives. Si diu, mira, a Formentera, mira, els cotxes estan limitant la partida, però hi ha un servei d'autobús, de transport a tal lloc, quan anàs a pla per anar no sé què.
Jo el dia que pugui deixar el cotxe a casa i tornar en bicicleta,
si
ja no em repeteixo perquè ho he dit mil vegades, llavors m'ho creuré.
Bueno, i ara perquè s'és jubilada i tal, però quan fa anys jo hagués tingut un bus a les 8:30 o a les 7:30, quan jo que venia cap aquí els matins, un horari bo, jo hauria vingut en cotxe, en subús no hauria vingut en cotxe.
Clar,
vull dir que,
jo hagués vingut en bicicleta, per exemple.
Perquè d'això, però... que realment, bueno, pues que és bo que s'haiga plantat, que el manco es plantatgi en sèrio i surti, per lo menos comença en sèrio la iniciativa.
Sí,
i llavors es dura la pràctica no serà avui per demà i serà...
Bueno,
i
hem de posar un mot de confiança.
Però el manco es comença a pensar que el manco comença a tenir serietat, la cosa, ja.
De totes maneres, si d'aia surt, perquè els mesos de juliol i agost no hi ha aquí.
És que els mesos de juliol i agost...
Visqui. Vull dir, no surt per residents.
És,
vull dir,
és una necessitat. El
que dius tu de residents, jo estic totalment d'acord, però si d'aia no surt
persistir,
de cara
a
residents.
Claro.
Surt de cara en aquests dos mesos, i bueno, aquests dos mesos, o tres o quatre,
són dos mesos.
Aquesta entrada de vehicles tan espectacular
dos que ja
que tenim,
són quatre o cinc.
Sí, que ja es, fa, que ja es converteixen en
sí,
més.
Sí, però com tu dius, n'hi ha dos i mig,
sí,
que són molt bèsties.
Sí.
Des que acaben els col·les i comencen els col·les...
La carretera està... Sí. Si és petita i no es pot créixer. I la carretera, allà s'ha caigut. I és que...
Bueno, per sobreviure, jo almenys m'he de crear tota una estratègia. Me'n vaig a comprar per tenir de tot i no haver d'anar a comprar.
Jo,
per tenir aigua, per tenir menjar... Per tenir... Arriba juliol i és com... No, una mica la paranoia aquesta...
Temps de guerra.
Exacte, sí, dius, no? De quan menys hagi de circular per silla, millor.
Sortir la carretera i jo surt... Més allà on jo he vist que hi ha un tros de recta, bastant... La gent corre... I jo he arribat, ens diu, dies d'estar 20 minuts esperant poder entrar a la carretera.
Jo quasi veig més fàcil posar-se d'acord en surt lloguers de cotxes i limitar el número de lloguers que no limitar l'entrada de vehicles a través de barcos. Jo, és que aquest tema, a veure com el faran, perquè és un tema que veig complicat, sí. I és que realment m'ho s'acaba de col·lapsar, perquè significa un afegit en el turista que ja tenim.
Clar,
dir, nosaltres tenim un tipus de turista que està allotjat a diverses, molt diverses bandes, a lloguers legals i il·legals i tot el que tu vulguis, però és que més avant llavors s'afegeixen 100 o 200 cotxes, o igual sí que són 200, cada dia... que no són ni residents aquí, vull dir que no estan...
Llavors, que una mesura sense l'altra tendria sentit?
Jo crec que no.
Jo crec que tampoc.
I la primera seria, intentar limitar, encara que més que els vehicles de lloguer, seria l'entrada de vehicles procedents de la península i que venen a estar un dia i que mos col·lapsen moltíssim. No sé com es pot fer, vull dir que aquí, a veure quines solucions poden arribar d'ahir amb quines, perquè haurem d'adequar lleis i haurem d'adequar... Lo primer, ja clar, de declarar silla, com ho deies, en risc, o com ho deia, en risc que ara eres primer.
I també hi ha un tant percent molt gran de gent que són propietaris no residents i que venen molt a l'estiu i que venen moltes vegades i que van i tornen amb cotxe constantment.
Claro, però són propietaris i en aquest cas... es complicaria molt més intentar regular això.
Per això, és que hi ha moltes coses que fan que es dificulti aquesta entrada i sortida de cotxes.
Declarar l'illa com a zona de sostenibilitat mediambiental i turística en risc.
En risc. Vale. Per començar hem de crear aquesta figura, vull dir, perquè si no, no partim de res. És a dir, si partim de lleis generals, aquí té el mateix dret a arribar que tenen a Eivissa, a Mallorca o a la península. Vull dir, la circulació és lliure, els ciutadans circulen, o bé creem un tipus de figura que ens permeti fer una regulació, o no hi ha res a fer. Vull dir, no podem evitar que la gent circuli i vengui, i cada vegada quan més propaganda feim, doncs, més gent vol venir, més gent vol circular, i cada vegada som més. Hi ha altres llocs que s'ha fet, vull dir, aquí altres... Jo aquí mateix a vegades hem parlat, recordo un lloc d'Itàlia que regulaven la quantitat de cotxes que arribaven, en fi, hem parlat d'altres llocs que sí que ho regulen, vull dir que hi ha mesures per fer-ho i són, però...
Clar, és que inclús hi ha illes petites del món on ja pràcticament no hi ha cotxes. Ara, hi ha un servei públic increïble i una facilitació en aquest sentit de la mobilitat a dins de l'espai molt gran, i això s'aconsegueix mica en mica, evidentment, perquè no es fa d'un dia per altre. Ara, també crec que és important decidir cap on es va, evidentment. No, fins a quin punt es vol què?
Bé, uns 12 minuts per les 12 del migdia, per les 7 de la tarda. Una informació de darrera hora publicava Telecinco. Ja no feu aquesta cara, home.
És que són perillosos.
Podem intentar ficar-ne una altra, que no es veuen les cares a la ràdio.
Anem cap al Principat. A veure, Catalunya i Telecinco.
Sí.
Vinga, va.
Som-hi, va.
Dos, una bomba.
Estem a tope, eh? Una bomba.
Carles Puigdemont ha enviat un missatge a un dels seus homes de confiança, com és l'exconseller Comín. En un missatge li diu... Això s'ha acabat. Els nostres ens han sacrificat, almenys a mi. Diu l'ara.cat, després de l'intens dia viscut ahir al Parlament, Telecinco explica que ha gravat a Toni Comín d'esquena ahir a Lovaina llegint uns missatges del president que deixa entendre que es rendeix. O sigui, la televisió hauria gravat, entre cometes, a traïció a Comín, I segons doncs, aquestes gravacions es desprèn aquest missatge. Tornam a viure els últims dies de la Catalunya republicana, diria Puigdemont. Suposo que tens clar que això s'ha acabat, els nostres ens han sacrificat, almenys a mi. I afegeix, vosaltres sereu consellers, espero i desitjo, però jo ja estic sacrificat, com suggereix Tardà, en referència al diputat d'Esquerra Republicana.
Mm-hmm. Ah, jo soc molt radical, m'agafo la paraula aquí, la catalana, que ve d'aquella terra, que m'encanta aquest
jo
tema. Intento
Això s'ha complicat.
S'ha complicat massa. Jo és que soc molt radical amb això. Mira, hi ha persones que estan a l'exili i a la presó, doncs aquestes persones que se'n vagin, perquè hi ha unes llistes molt llargues i que pugi la gent, saps? Sí, ja està, i les llistes de baix que pugin i que s'omplin els escons i que es voti i que el president sigui un altre. I si ha de ser la Marta, o ha de ser la Pepita, o ha de ser la Joana, més igual. Una persona amb carisma que sàpiga parlar, donar la cara i que no tingui por. I les persones que estan a l'exili i les persones que estan a la presó que segueixin el seu curs. Però ara mateix, si tornessin i estiguessin allà dalt donant la cara el dia següent, el que haurien de fer és dimitir. Perquè en aquest país ja no sap fer política ningú. Ara mateix tenim un tant % de polítics a Espanya, tan gran, que segons el meu parer el que haurien de fer ara mateix és presentar la dimissió, tan gran, un tant % tan gran, si tinguessin una miqueta de presència i de cara i se'n recordessin una miqueta de què és la política, si és que algun d'ells la van estudiar, perquè molts d'ells no en tenen ni la carrera, que a part és una carrera molt interessant, en la que jo vaig intervenir una estona i vaig fer una tesi, però molt interessant, estudiar política, convindria molt que fessin un reset, i jo realment el que penso és això, que tots aquests, els que estan imputats i els que estan a punt de ser-ho, perquè ja hi ha una llista negra de persones que si s'alcessin i agafessin l'escó, acabarien sent imputats també, perquè els estan vigilant des de fa molt de rato, per tant que les llistes pugin, perquè de gent preparada, amb carrera i amb carisma, n'hi ha moltíssima. I ara, per 8 diputats que els tenim aquí i allà, portem no sé quant de temps barallant-nos. Vinga, va, doncs cap a fora i que pugin els altres, i s'ha acabat.
És l'únic president de govern, que el president de govern de l'Estat, que ha dimitit en tota la història democràtica de política, va ser en Suárez.
En Suárez. Tots els altres, ja ha estat venerat per això,
ningú altre, tothom veu mal i anàs ben, però tothom s'ha...
De totes maneres, aquest tema amb Puigdemont, jo estic d'acord que pugi gent, efectivament. El que passa que en el moment en què agafin decisions com ha agafat ell, els tornaran a empresonar. Vull dir, aquí ens trobem amb un fet que aquí pots dur l'independentisme amb un programa, perquè això no està privat i el pots dur, però en el moment que ets governant i intentes aplicar aquest programa no te'l deixaran aplicar.
Si l'apliques sense deixar...
I t'empresonarà, no t'hauràs d'exiliar com ha fet ell. Per tant, jo estem aquí a arribar a uns certs acords a veure què es pot fer a Catalunya i què no es pot fer, i seria una qüestió de diàleg, o bé estem s'enquista i s'allarga indefinidament. Perquè
el
Puigdemont no serà president, molt bé, no serà, però serà un altre president. Si planteja independentisme, aquest tio també se n'haurà d'anar. Bueno, així arribarem a cremar tots els independentistes, que no en quedarà cap.
No estic d'acord, seure i diàleg, d'alguna manera. Si no saben...
No estic d'acord, ja no estem a dialogar, s'ha acabat. Bueno,
perquè
mai volem dialogar.
Perquè, ja no estem perquè ningú ho ha sabut veure fins, perquè tots diuen, sí, però tots s'aqueixen casals, que no hi ha diàleg, no n'hi ha. Però el diàleg no ha de ser... Jo dic blanc i jo dic negre, no, ha de ser tots dos pensant que, hi ha un gris entre el blanc i el negre, i que una negociació ve d'alguna estirafluja per alguna banda, i entendre una mica la posició, perquè el que no pot ser que, jo el que em farà aquest odi, que per exemple, és que els catalans que són uns golpistes, no estan dient a sa quantos, no senyor, vull dir, ells tenen una ideologia i la defenen, i que els d'altres també diuen, oh, els independentistes, feixistes, tampoc no són feixistes tots els que no són independentistes, vull dir que hi ha de tot, i jo no accepto aquesta idea, no l'accept, però la respecto. Si no hi ha un respecte, falta un mica, falta un fondo de respecte de cada banda, jo penso, a part de l'ideologia política.
Jo crec que hi ha un tant % de gent tan elevat que el gris ja no se'l creu, que per mi ja, una de les últimes coses que va dir en Puigdemont abans de marxar a l'exili va ser que volia tornar a obrir el diàleg amb en Rajoy. I era, jo me'l mirava i pensava, tio, o sigui, has perdut l'Oremus, perdona, diàleg? Quants anys fa que demanes diàleg? I no hi ha hagut diàleg mai. S'ha acabat el diàleg, ja no hi ha diàleg. Per això jo crec que el punt aquest que jo deia abans de sense por, que la gent que pugi, pugi sense por per fer les coses de veritat i no acatar les ordres d'un estat al que ja no volen pertànyer i fer una declaració de la independència de veritat. I si cal fer un cop d'estat, es fa. I si cal tancar el país, es tanca. I si no, doncs tornem a baixar-nos els pantalons a fer veure que volem dialogar i a acatar les ordres d'aquests que no dimiteixen i no saben fer política i a callar. Ja tornarem a la fals.
Els tancaran altra vegada.
La gent en té de por.
O s'exiliarien. Jo no veig aquest tema.
I això, aquí no li he dit jo per el nivell, però... en Roger, aquest en Torrent...
Sí, el president del Parlament, sí.
Jo penso que acabarà dimitint, perquè estarà prou pressionat per cada banda, que dirà, és que aquí o també sabrà, si no compleix me vaig a la presó. Sí. I hauré de pagar... I hauré de pagar
en Torrent no vol anar a la presó. Vull dir, ell vol anar segons la Constitució, però segons la Constitució s'acaba l'independentisme.
I si impost de part de la Constitució, exacte, els independentistes
amb... En Roger Torrent ja ha fet un gest bastant significatiu, és que quan va anar a parlar amb el candidat per la presidència de la Generalitat, en Carles Puigdemont, a Brussel·les, hi va anar pagant-se ell de la seva butxaca el bitllet, marcant un poc fins a qui puc arribar, no? O sigui, la llei em permet això, doncs ho faig, el que no faré serà agafar fons del Parlament per pagar-me, perquè no vull que m'agafin...
Diguem-me, tu damunt t'estan pagant...
Bueno, perquè podria tenir responsabilitats davant de la justícia, o sigui, el seu límit és la justícia.
Clar. Ara han de vigilar molt cada acció que facin.
Estan ara estan en el punt de mira, i a la mínima que mínim fallo, se'n van a la presó, no? Se'n van a la presó.
De tot, és a dir, aquí si es vol seguir la via independentista, tu saps que o et vas a la presó o t'exilies.
De
moment no hi ha altra
mal.
Possibilitat.
La presó et fa mal, la fiança que et va... Mira, en Mas li van picar un bon pessic de l'Uca, encara, però na Carme Forcadell, que ja va dir que no trobaràs per desgraçar. I és que 100.000 euros fan mal, segons en quina butxaca que on va de pagar 100.000 euros.
Per aquí...
I vull dir que...
Bueno, ella, sí.
Vull dir que bueno, li va pagar el fons del que sigui, però vull dir que hi ha gent que dius a tothom fan mal els 500.000 euros quan això fan mal, però segons en quina butxaca cau, però hi ha gent que damunt del mal que et fa tota la presó, és el que et suposa. A part d'això, no tothom té uns sondos cada dia per dir, i dius, ostres, aquí d'això, vull dir que són un munt de circumstàncies juntes, i que damunt dius, clar, és que jo això d'aquí va a Sabroix, són 4 dies s'empala, ara 4 dies estan allà, i ui, defensa de... i els Jordis que surtin, altres que no surtin, però el moment que passa un temps, inclús si passa un temps i se queden a la presó o surten, d'aquí 4 dies ningú en parla.
Ningú en parlarà.
No, sí, estem està enquistat, perquè mira, aquí hi ha gent a la presó acusada de delictes que es agafen amb pinces, vull dir, agafar el corral dos de rebel·lió per tenir-los a presó. No, a més, abans no han estat jutjats, els tenen a presó com a mesura preventiva. És a dir, aquí tenim casos tremendos de corrupcions de tal, i no n'hi ha cap a presó perquè mesures preventives no s'han
fet. Últimament hi ha tanta acció
aquesta
política...
Aquesta gent, en rebel·lió, que és una acusació, agafada amb pinces talment, perquè suposaria actes violents, cosa que no n'hi ha hagut en el carrer, els tenen a la presó. La gent que podria ser president ara mateix, o bé està a l'exili o està a la presó. Sí que en poden pujar a nous. Jo estic totalment d'acord. Però aquests nous, si segueixen amb aquesta mateixa idea d'independentisme, els tornaran a tancar.
Depèn de com portin a l'acció. Últimament es parla molt de política,
veure,
i ja no es parla de justícia.
Absurd,
aquí només hi ha una Constitució, que és la Constitució espanyola.
Exiliat, que està fuit, no té molt de sentit governar, que has de governar cada dia.
Jo el que no vaig sentir...
Per escape, vull dir que...
Jo el que no vaig sentir que els tanquin per un delicte que no se'l creu ningú. Això perquè a rebel·lió no se la creu ningú. I que haguem d'estar tancats per un delicte de rebel·lió no se la creu ningú. Se la podria, per desacat, per desobediència, per això no dona presó preventiva.
Bé, tornem cap aquí, cap a Formentera, una informació de darrera hora relativa al futbol. La Societat Deportiva Formentera, ja ho dèiem avui a l'informatiu, que en Xico Ferrer, el president, mos havia anunciat que tenia dos fitxatges ja lligats, però encara no es podia fer públic per temes de tràmits burocràtics. Ja sabem els noms. Un d'ells es tracta de Ramon Soria Alonso, 28 anys, va néixer a Alacant, ve de jugar al Puerto Rico Football Club de la Lliga Nord-Americana de Futbol. És un defensa de 1,82 i, entre d'altres, doncs, ha jugat també amb la selecció espanyola sub-16 i també la sub-17. L'altre jugador que també ha confirmat la seva alta com a nou integrant del Formentera és Daniel Montpreville Castillo, 24 anys, va néixer a Múrcia, ve del Lorca de segona B, és migcampista, seria com el substitut de Liñán, entenc, i és un tros de tio, 1,90 que mesura.
Hosti.
Bueno, em pensava diries Messi, però veig que no. Veig que no.
No pot ser encara, ja que li agrada tant venir cap aquí.
Bé, queden encara unes hores perquè s'acabi el mercat d'hivern, avui a la mitjanit, o sigui, vés a saber si tenim alguna sorpresa més. S'espera potser l'arribada d'un porter per substituir, diguem-ne, a Chechu, el nostre porter que de 22 anys, que ha anunciat la seva intenció d'abandonar el Formentera. Bé, estarem pendents, en tot cas, de lo que mos digui el club roig i negre. Santi Costa, Crisol, Pilar, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia a tots.